entre el cel i la terra, un programa que només pretén difondre algunes eines que tenim a l'abast, com ara plantes, teràpies, aliments saludables, música, exercici i tècniques psicocorporals i relaxants que ens poden ajudar a tenir pau a la ment perquè poguéssim passar per la vida amb més consciència de qui som realment. En definitiva, per fer-nos la vida més fàcil. Tots els dilluns en directe a la Cala Ràdio, al 107.3 de la FM, i en diferit dimarts a les 8 del vespre i a les 10 de la nit. També a internet, a millamar.cat. Bona tarda. Tornem a trobar-nos en una altra edició d'Entre el cel i la terra. La primera vegada que vaig escoltar parlar de Ho'oponopono em van contar la història del doctor Lin. Es tracta d'un psicòleg hawaià que va aconseguir buidar una planta sencera de malalts mentals d'un psiquiàtric a Hawaii usant aquesta tècnica mil·lenària. Però encara més, és interessant saber que va sanar a tots ells sense ni tan sols arribar a veure'ls. Va utilitzar la tècnica amb els seus expedients mèdics. El mètode és revolucionari. Cadascú de nosaltres som els creadors del que veiem fora, de la nostra realitat. És a dir, tenim la capacitat de sanar-nos a nosaltres mateixos, perquè no existeix res en l'univers si no existeix en el nostre pensament. La posada en pràctica és més senzilla del que pugui semblar. Només cal entendre el procés. I dona igual que t'ho creguis o no. Parlem del mètode amb Josep Miquel Martínez. Bona tarda, Josep Miquel.
Hola, bona tarda.
Avui parlem amb Josep Miquel, que és mestre de Reiki, ja l'havien convidat en un altre programa, i també terapeuta bioenergètic, però avui parlem d'una tècnica que cada vegada és més coneguda. Josep Miquel, te sento fatal, se sent un soroll de fons.
Ara
millor. Sí,
vale.
No, deia que avui parlem de l'Ho'oponopono, que és una tècnica poc coneguda, però que mitjançant internet crec que se va ficant a la casa de tothom.
Sí.
Què és l'Ho'oponopono, Josep Miquel?
Bueno, mira, l'Ho'oponopono és una tècnica que ve de Hawaii, és una tècnica ancestral de Hawaii, que té dos vessants, diguéssim. Ho'oponopono significaria, perquè podríem primer traduir-ho, no? Fer les coses correctament, no? Aquesta seria la traducció, diguéssim...
Literal.
Sí, literal, no?
Sí.
I llavors, això, clar, per a nosaltres els occidentals pot ser que no tingui... fer lo correcte, corregir un error, també seria una altra traducció, ve de la cura una, que li diuen allí a Hawaii. I, bueno, el que ens diu fer lo correcte o seguir lo correcte o corregir un error té que veure molt en altres, no? I llavors, doncs, això ja ens introduïs a què és el que fa l'Ho'oponopono, com se fa. El que ens ajuda a entendre l'Ho'oponopono és a ser responsables al 100% de tot el que m'està passant. O sigui, nosaltres sempre tenim la tendència de dir, bueno, doncs m'ha passat això per culpa de, o per les circumstàncies, o per la persona, o perquè no he actuat bé, no? I en realitat, el que l'Ho'oponopono ens està ensenyant a dir a que jo sóc absolutament 100% responsable de tot allò que està passant al meu voltant.
D'acord.
Que és molt important, això. Tindreu... Ser conscient d'això és... Vamos, seria el nostre cavall de batalla, no? Intentar saber per què estem aquí en este món, simplement és per a ser conscients de que som responsables i de que hem de viure en pau i deixar treballar una miqueta el nostre ser interior, que és la nostra divinitat, no?
Val. Si deixem treballar amb aquest ser interior, podem aconseguir estar en pau, malgrat les circumstàncies?
Claro, claro, perquè, diguéssim, nosaltres treballem molt mental, molt mentalment. Llavors, això ens porta a crear errors, no? Perquè volem controlar, volem passar-ho per tot per lo mental, volem, vamos, passar-ho tot pel tamís de lo mental. Lo que hem d'entendre que la nostra ment és perfecta, sí? Però los datos i les memòries que acumulem dintre de la nostra ment, això és lo imperfecte. Llavors, això és lo que ens dona una sèrie d'errors en el nostre comportament, en la nostra manera d'entendre les coses. O sigui, ho entenem, diguéssim, en al revés. Entenem les coses al revés.
I així ens va, no?
Claro, i així ens va. Per què? Perquè la nostra ment no entén mai res. Per què? Perquè el que percebim és una rèplica de lo que estem veient. O sigui, la ment té com un model de com funcionen les coses. Però això, el que estem vivint, la ment no ho capta 100% real, sinó com una rèplica, o sigui, interpreta el que està veient. Ja. Per tant, sempre estarem equivocats.
Vaja, no? Vaja. Què podem fer, Josep Miquel?
És molt dur d'entendre, eh?
Sí.
És molt dur d'entendre. No,
més que dur, és difícil.
Sí, sí.
Després ja és dur.
Sí, perquè nosaltres estem acostumats a, bueno, pues, a viure cap a l'exterior, bueno, i de fet, el món que estem vivint, supermaterialista, superegòtic, superegocèntric, no? Superconsumista, doncs, bueno, pues mos està portant a un desequilibri monumental, no? Però per què? Perquè estem vivint contínuament cap a l'exterior. Possiblement el Ho'oponopono s'estigui posant ara una miqueta de moda, gràcies a Déu, perquè això, vull dir, no s'ha inventat fa dos dies. Això ja ve de tiempos inmemoriales, no?
Sí.
I ara per què s'està posant de moda? Perquè d'alguna manera ho estem atraient. Ho estem atraient perquè ens estem donant compte de que en realitat nosaltres som responsables al 100%, o sigui, la famosa crisi, per exemple, no? La famosa crisi...
Sí, la crisi econòmica.
Sí, la culpa la tenen els bancos, la culpa la tiene el govern, la culpa la té els especuladors. No, senyors, no. La culpa, no hi ha culpa. Primer, que no hi ha sentiment de culpa, no hi ha culpabilitat. Però si hem de ser si algú és responsable de la famosa crisi, és tot el planeta, globalment, tothom som responsables de la crisi. I això ho hem d'acceptar. Per què? Perquè tot el que està passant al meu voltant, el responsable sóc jo. O sigui, jo en la meva vida sóc responsable de la meva vida, de lo que m'està passant. I llavors això ho tinc que veure i ho tinc que assimilar. Inclús, vaig, el punt de vista terapèutic, jo com a terapeuta tinc que reconèixer i tinc que, d'alguna manera, agrair que la gent que ve a mi, o sigui, d'alguna manera, jo també sóc corresponsable de lo que li està passant.
Yeah.
I per tant, en la tècnica de l'Ho'oponopono ens està ensenyant a que jo, quan me ve una persona a la meva consulta a fer el tractament, jo també sóc responsable d'això, de lo que li està passant a aquella persona, d'alguna manera. I això té que veure en una de les oracions principals que en l'Ho'oponopono s'utilitza. Que si vols, pues te...
Sí. M'agradaria, Josep Miquel, que concretessis més en què consisteix la tècnica.
Perquè... Molt bé. Pues bàsicament és, bueno, pues tota aquesta part teòrica que he explicat, que és una miqueta durilla i podríem estar-nos setmanes discutint sobre això per a veure si la mente entiende, no?
Sí.
Que això ja és molt complicat perquè no hem d'entendre des de la ment. Hem d'entendre des del cor, no?
Uh-huh.
Llavors, hi ha dues oracions principals que se basa el Ho'oponopono en oracions. Hi ha altres cosetes, però que són com coadjuvants, no?
Vale.
Hi ha aigua solaritzada de color blau, o sigui, una terra blava, no? Hi ha unes fruites, hi ha unes coses, però això és com
a
accessori.
A més a més.
Sí, és un accessori, no?
Molt bé.
Lo més important seria, lo més fàcil, davant de qualsevol situació que jo m'hi pugui trobar,
sí?
Davant d'un problema o davant d'una persona que m'altera o davant d'una situació que m'altera, és repetir des de dintre, clar, repetir una cosa que és molt fàcil de dir. És, lo siento mucho, perdóname, bueno, t'ho dic en castellà perquè m'ho he après en castellà, ho sento molt, perdona'm, t'estimo, te amo, m'agrada més i t'estic agraït.
Vale. O sigui, a veure, per a si alguna persona s'ho vol apuntar...
Sí.
Ho sento molt...
Ho sento molt. Perdona'm.
Perdona'm.
T'estimo...
T'estimo...
T'estic agraït.
T'estic agraït.
I això... I dir-ho diverses vegades, no només una.
Diverses vegades al dia, diverses vegades que te trobes amb la persona, o tu dius a tu mateix, o...
Sí, molt bé. No, és que ara t'explico la segona part. Això, en realitat, m'ho estic dient jo a mi mateix.
Sí.
No te ho estic, per exemple, tu m'has ofès. Posem un exemple, no?
Uh-huh.
Tu m'has ofès en algo. O sigui, a veure si entenem el 100% de responsabilitat. El que tu m'hagis ofès, jo no me tinc que sentir ofès. Al contrari, el que al tu reaccionar d'esta manera, jo, això dintre de mi vol dir algo. M'ha de ressonar.
Vale.
Tinc que sentir la pau, no?
Uh-huh.
Tinc que anar a buscar la pau. Com? Buscant dintre de mi i dir-me a mi mateix, ho sento molt, perdona'm, t'estimo, t'estic agraït.
Vale.
Per què? Perquè lo que tu, en el teu comportament, a mi això m'ajuda a autosanar-me.
I això és efectiu, Josep Miquel?
Molt efectiu, molt efectiu.
Perquè
mira,
un suposo que serà de memoritzar, bueno, tampoc és gaire difícil de memoritzar,
no,
suposo que
no.
L'ordre no importa, com
no
ho diguis,
importa,
és igual que diguis
no,
ho sento
sí,
abans o després
sí,
o t'estic agraït.
I cada un s'ho pot adaptar a la seva manera.
Vale, sí. I això es pot dir, s'ha de dir moltes vegades cada dia?
Moltíssimes. Cada vegada que te trobis en algo que no t'agradi,
sí.
Repetir-ho incansablement. Per què? Perquè... la nostra ment almacena milions i milions de coses negatives.
Memòries de dolor, no?, que es diu.
Sí, molt bé. O sigui, arxius negatius
sí.
Que es posen en marxa automàticament en quan ens està passant una situació donada. No?
Molt bé, sí.
Però tampoc hem d'esperar a alguna cosa negativa. O sigui, també jo puc fer l'oponopono ara en aquest moment en respecte a tu, en respecte al programa i en respecte a la gent que m'està escoltant. Per què? Perquè si per alguna manera estem relacionats, que ho estem, perquè aquí això mos porta a comprendre el que la nostra tradició occidental li diem la gran telaranya càrmica, no?
Uh-huh.
O sigui, aquí, d'una manera efectiva, arribem a comprendre què és això de la gran telaranya càrmica, que vol dir que tots formem una sola unitat. O sigui, i que si tu patixes, jo també estic patint. I si l'altre patix, jo també estic patint. Per què? Perquè no ens podem separar. No som tots fills de Déu, diem.
Sí.
No som tots fills d'una mateixa... O gotetes d'una mateixa núvol energètic, diví o com ho vulguis dir, perquè cada un té la seva creència, doncs cada un que li posi el nom que vulgui. Tots formem part d'una sola cosa. O sigui... Si tu patixes, jo estic patint, encara que no me n'adoni, però este patiment teu jo el registro, perquè compartim unes estructures energètiques en les quals emanen d'esta unitat i, per tant, dintre d'esta unitat el teu patiment és meu. I si tu me vens a mi perquè jo te faci alguna cosa, algun tractament, jo reconec que este patiment teu jo tinc que veure.
Va.
I, per tant, jo me perdono a mi mateix de lo que jo t'hagi pogut ocasionar. Jo els meus... Perquè l'oració principal, la més llarga, té que veure en això. Te la dic?
Amb les memòries,
dic...
no?
Sí, molt bé.
Sí, digue-me-la, a veure si se la poden apuntar als oients. Jo ja la tinc,
Molt bé,
però bueno.
Molt bé. Home, el que als oients els hi podem dir que si algú volen que els hi passem l'arxiu este, que és un llibre molt interessant, sí. És una recopilació molt, molt interessant, doncs, sense cap problema, sense cap cos i sense cap problema els hi podem enviar, no?
Molt bé.
Vale.
Sí.
Però l'oració principal te la dic en castellà, eh?
Val.
Divino creador, padre, madre, hijo todos en uno, si yo, mi familia, mis parientes y antepasados ofendieron a tu familia, parientes y antepasados en pensamientos, palabras, hechos y acciones, desde el inicio de nuestra creación hasta el presente, nosotros pedimos tu perdón. Deja que esto se limpie, purifique, libere, corta todas las memorias, bloqueos, energías y vibraciones negativas y transmuta estas energías indeseables en pura luz. Y así se ha hecho.
Val. Amb aquesta frase, a veure, primer, s'ha de memoritzar? És que és, no, és una miqueta llarga.
Sí, sí. Però,
o la pots llegir i anar...
Ho'oponopono, ho pots llegir. Sempre que ho diguis en sentiment, o sigui, des de dintre, sí. Ho pots llegir tranquil·lament. Vull dir,
val.
No, tampoc t'has de posar les mans així cruzades, perquè si anem pel carrer i doncs, podem fer una miqueta cridar l'atenció, no?
Ja.
Ho podem fer mentalment, ho podem fer... Ho podem dir, aquesta la podem dir, per exemple, tres cops al dia, a casa, i després la llarga, la curta, diu, sento molt, perdona'm, t'estimo, te amo, no? T'estic sí. agraït, això ho podem dir doncs, a cada circumstància que ens anem trobant.
Bon.
Lògicament, una vegada, o sigui, una gota no ompli el cante.
Uh-huh.
Mm? Vull dir, això ho hem d'anar repetint, perquè d'alguna manera també la nostra ment se ho ha d'acabar creient, perquè si no anem malament. Vull dir, no podem pensar que en una vegada ja n'hi ha prou, no?
Però Josep Miquel, és que sempre estem lluitant contra la nostra ment, sempre ens fa la guitza.
Efectivament, doncs això és una manera d'interioritzar-nos i dir a la nostra ment, tranquil·leta, sossega't, no passa res, tot és perfecte. Perquè aquesta frase, en realitat, me l'estic dient a mi mateix, no a la persona que tinc davant. Perquè llavors tornaré a perdre una altra vegada la perspectiva de la meva responsabilitat al 100%,
ja.
No? Com diu el doctor Len, que és el que està fent aquesta màxima difusió de l'Oponopono per tot el món, no?
Uh-huh.
O sigui, en realitat, ho sento molt, m'ho estic dient a mi mateix, perdona'm, sóc jo el que m'he de perdonar a mi mateix, no? Per això que ha passat. O sigui, algú m'està ofenent, algú m'està insultant, algo no me quadra, sóc jo el qui té el problema, per tant, sóc jo el qui m'ha tinc que fer introspecció i tinc que buscar a veure què és això que me fa sentir malament, que no me fa sentir en pau. Deixa't estar de l'altre. L'altre és que m'ha insultat, és que m'ha fet... Deixa en pau a l'altre. L'altre que t'ha insultat, però el neguit el tens tu,
clar.
No? Per tant, sóc jo el qui me tinc que limpiar d'aquest neguit. No? I me tinc que perdonar a mi mateix perquè aquella persona, ja ho diu l'oració llarga, no?
Sí.
O sigui, aquella persona ha reaccionat així perquè n'hi ha algo que ens lliga. La ment nostra, el nostre subconscient, que té arxiu d'absolutament tot a través del subconscient col·lectiu, diguéssim, tenim memòria i tenim accés a tot l'arxiu de tota la Terra, o sigui, serien els famosos arxivos acàssicos que ara també s'està posant de moda, això d'anar a buscar arxivos acàssicos no sé què, no sé quantos, no?
Uh-huh.
Bueno, pues l'Oponopono t'està ensenyant que no, viu el present, viu aquí i l'ara, i perdona't ara, en cada moment, en cada circumstància que t'està portant la vida, que t'ho està posant davant dels morros, no? I simplement dient, ho sento molt, perdona'm, te amo, t'estimo, t'estic agraït, però jo a mi mateix, poqueta a poqueta, això ens ajudarà a anar a treballar el nostre intern, a estar en contacte amb la nostra divinitat interna, en el nostre ser superior intern, i llavors, d'esta manera, jo podré anar avançant cap
val,
a la pau.
Val, perquè la lluita que constantment s'estableix entre aquest ser intern i la nostra ment...
Mm.
És una lluita constant,
Sí.
Que els que volem viure en pau, pues, sempre estem a prova. Llavors, trobes tu que en algun moment el ser intern, la sabidoria que tenim, que ho sabem tot, pot guanyar aquesta...
Sempre
la guerra
guanya.
Sempre guanya?
Sempre guanya, sempre guanya. El que passa que en altres, en les nostres angústies i en les nostres mals rotllos i en les nostres neures, sempre hem de posem els problemes, o sigui, deixem que la nostra ment ens dirigisca, no? Però hem de tindre en compte que la nostra ment no sap a on va, perquè el que té és una rèplica que vol dir una mala còpia de la realitat, de la veritat. O sigui, per això el que hem de fer és fer un acte de confiança i deixar que sigui la nostra divinitat, o sigui, el nostre ser superior, la nostra pau interna. O sigui, això té que veure molt, per exemple, en els cinc principis del Reiki, que t'està dient solo por hoy, solo por hoy, solo por hoy, no?
Sí.
Que t'estan dient ara, ara, aquí i ara, aquí i ara. Que si me'n va molt la bola, és la meva opinió, eh? I me puc estar equivocant perquè sóc humà i, bueno, pues, tots mos equivoquem, no? Uh-huh. Però si mos està anant molt la bola en buscar arxius arcàssics, en buscar memòries ancestrals de no sé què, de no sé quantes, vides passades, històries i punyetes, que l'únic que estem fent és distreure'ns de lo que en realitat ens toca, que és viure el present. Viure el present és avui, ara i aquí. Mm? I si jo me trobo una circumstància, per exemple, que tu m'has ofès, jo no me tinc que anar a buscar, és que mira, vam estar vivint en el tiempo de l'oeste lejano i en un duelo tu me vas matar a mi i ara això és un karma que jo tinc que resoldre. Ui, 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 ui. Tot això...
Bueno, a veure, tot això té una base, però és igual que sigui karma o que no sigui karma. La qüestió és estar bé.
És molt bé. Per tant, això, que jo vagi a recordar això, no me treu del lío.
Hi ha un mestre que diu, és igual que hagis viscut un milió o de vides passades, és igual.
És igual.
Estàs d'oblidar, vull dir, no te pots recordar. En aquella vida, pimpa, i l'altra, i per això estem així, no.
Però això són més bolíos i més enredos per
claro.
A la nostra ment subconscient.
Clar,
no?
Clar.
Que l'únic que fem és despertar memòries o despertar fantasies o crear fantasies o tal i perdem de vista que lo tan gran, lo maravillós que és el ser és l'estar aquí present. Punto.
Molt bé.
Si estic jo aquí present i estic vivint a cada moment, a cada instant, i estic trobant les circumstàncies que me venen, que me porta la vida, que me porten les circumstàncies mateixes o altra gent o el que sigui, i reconec que això és una oportunitat única per a resoldre algo puntual aquí i ara, és que només fa falta anar a buscar res més. Si el Ho'oponopono, el gran missatge i el difícil d'entendre, perquè sempre ens anem a complicar la vida en coses supercomplicades, claro, que és la ment, vol... És complexa i llavors vol entendre des de la complexitat.
Necessita canya, no? Més aviat.
Clar, però és que perdem de vista que el ser significa llum, significa estar aquí i ara. I l'Ho'oponopono és una... Per això és impressionant. Jo cada vegada que llegeixo això o utilitzo això, és que és impressionant perquè és que te fa una reflexió a que sàpigues que estàs aquí i ara, i tot el que t'està passant al teu voltant, hem d'assumir que el responsable al 100% sóc jo de lo que m'està passant al meu voltant. Ningú més. I si no ho entenc, no ho tinc que entendre, perquè la meva ment sempre buscarà raons.
Yeah.
No? Simplement me tinc que fer una introspecció, aquestes dues oracions, la curta i la llarga, la curta la podem dir constantment. O sigui, jo ara, per exemple... No sé per què hem arribat a que tu me facis aquesta entrevista o perquè hem contactat i aportem dues entrevistes. Jo no ho sé. No. Algo significa, algo vol dir, no? O sigui, uh-huh. Posant un exemple real. Algo vol dir. El què? No ho sé, però és que tampoc me tinc que calentar. No importa, no?
No.
Llavors, no importa, perquè jo tinc que estar aquí i ara i punto, i és el que toca i s'ha acabat. Que no ho entenc i ho vull entendre, doncs llavors, una altra de les coses que també podem dir és divinitat, límpia en mi el que està contribuint a que això estigui passant.
Val.
Vale? Si pot ser un problema o no, perquè a vegades sempre estem buscant resoldre problemes, no. O sigui, si jo, per exemple, hi ha això, que això sembla que sigui positiu, però no ho entenc, és que tampoc ho he d'entendre, però jo l'únic que tinc que fer és... Quan, a veure, quan dic divinitat, m'estic referint al meu ser superior, sí, al meu intern. Eh? És una manera de dir algo que és més potent, més, que és el creador, que és la divinitat, que m'il·lumine, no? En realitat m'estic demanant jo llum a mi mateix. No estic demanant llum a que vagi la Verge Maria i m'il·lumine, o vagi Sant Crist o algun angelet i me toqui en la flama i tal i que qual. No, això no ho trobarem mai perquè no existeix. Això és una recreació mental, no? O sigui, és un teatre que la nostra ment munta o hi organitza. L'únic que hem de deixar és que el nostre intern ens cremi, d'alguna manera, entre cometes, lo de cremi, no? Deixi que ens il·lumini des de dintre cap a fora. Sempre dona't en compte que totes les tècniques ens estan ensenyant a buscar la llum per l'esforç, pel sofriment, pel patiment, no sé, tots és una disciplina, tots uns no han de menjar carn, els altres no han de menjar peix, els altres no beuen alcohol, els altres no tenen sexe perquè està prohibit, no sé què, no, o sigui, unes coses que són una miqueta increïbles, però perquè la nostra ment ho està demanant, no?
Sí.
Quan tan fàcil és, ho sento molt, perdona'm, t'estimo o te amo, t'estic agraït de lo que està passant i no sé lo que està passant, però estic demanant a la divinitat que limpi en mi lo que està contribuint perquè això mateix estigui passant ara, i és ara, no és per què ve d'això, perquè, clar, jo és que d'una altra vida, no, és que això és circumstàncies, perquè no.
Estàs vivint aquesta, en definitiva.
I ja està, i punto. I el que hem de resoldre és... I la vida o la divinitat ja ens posa les circumstàncies a huevo, a puro huevo, perquè se solucioni a mesura que anem caminant. O sigui, jo quan estic caminant per un camí i me tropeço en una pedra, a que me tropeço en aquella pedra, no en la pedra de la vida passada.
No? Clar.
M'estic tropeçant en aquella pedra.
Clar.
O sigui, jo tinc que resoldre el problema, eh? O me tinc que curar de la tropeçada que he pegat en aquella pedra. Eh? I aquella pedra resulta que la vida o la divinitat ja me l'ha posat allí, aquella pedra, que de retruc, si aquella pedra queda resolt, de retruc, com que, jo no sé com funciona la gran telaranya còsmica, vivencial i càrmica i d'arxius acàssicos i de la mare que ens va parir a tots, no? Simplement, quan jo resolc esta pedreta, esta tropeçada, de retruc se resolucionen coses que jo ni sé el que s'està solucionant, però és que en realitat no m'importa, perquè això me farà perdre temps i energies. Simplement sé que he tropeçat en aquesta pedra, ho soluciono ara mateix. De retruc ja hi haurà coses que es posaran a puesto. I jo, quina és la meva funció en esta vida? Continuo caminant,
pues sí.
Me tropeçaré en una altra pedra, tindré un altre un company de camí, deixaré este company de camí, me'n trobaré un altre, pararé una fonda si tinc gana, i pim, pam, i avant, i avant, i avant, i avant, i avant, i ja està. No recularé, no aniré, bueno, me'n vaig a una altra vida perquè jo, o me'n vaig al dia d'ahir per reprendre una altra vegada el camí, per comprendre per on estic passant, perquè no veus que estàs repetint dues vegades el mateix camí, no?
Sí. Ja. Pues... Josep Miquel, si no t'importa, ho deixem aquí.
Vale, perfecte.
Crec que ha quedat clar.
De rotllo no tinc un munt.
Sí, sí, jo podria fer el programa només amb tu, perfectament.
Sí.
Doncs moltes gràcies.
Pues gràcies a vosaltres, i si algú vol, pues este arxiu de l'Oponopono és de lliure accés, eh? Vull dir que tothom
sí
pot demanar-lo.
Molt bé. Molt bé, sí, també. Jo també el tinc, si me'l volen demanar també el puc deixar.
Perfecte, per això te'l poden demanar tu, no? Si el tens, doncs perfecte.
Doncs moltes gràcies.
De res a tu.
Adéu, bona tarda. teràpia gestal, més que una teoria de la psiquis, és un eficaç abordatge terapèutic i una filosofia de vida que preval la consciència. Awareness, adonar-se'n, la pròpia responsabilitat dels processos en curs i la fe en la saviesa intrínseca de l'organisme, la persona total que som, per autorregular-se de forma adequada amb un mitjà canviant. Anteposa l'espontaneïtat al control, la vivència a l'habitació del que és molest i dolorós, el sentir a la racionalització, la comprensió global dels processos a la dicotomia dels aparents oposats. Requereix del terapeuta un ús de si com a instrument emocional, corporal, intel·lectual, que transmeti una determinada actitud vital en comptes de practicar únicament una tècnica útil contra la neurosi. Hi ha tres premisses bàsiques que fonamenten la gestalt. L'adonar-se, només quan l'individu s'adona del que fa i de com ho fa, podrà canviar la seva conducta. L'homeòstasi, procés mitjançant el que l'organisme interactua amb l'ambient per a mantenir l'equilibri. I el contacte, és imprescindible per al creixement i el desenvolupament del ser humà. Ens dona més detalls la terapeuta Janina Espuny. Bona tarda, Janina.
Bona tarda, Araceli.
Parlem amb Janina Espuny. Ella és professora de la Universitat de Barcelona, de francès. També és terapeuta gestal. També s'ha format amb l'Enneagrama, amb Claudio Naranjo, entre d'altres coses, no, Janina?
Sí.
Avui parlem en concret de la gestal.
De la gestal, sí.
Què és la gestal, Janina?
Bueno, la gestal és una teràpia i, bueno, és per a fer un creixement personal. La persona que sent que vol millorar algunes coses de la seva vida quotidiana, pues pot decidir anar a teràpia, i concretament anar a la gestalt. Llavors, és una teràpia que es diu emocional, treballa pues, no només en la paraula, no només en la part mental de la persona, sinó també anar a veure una mica el món emocional, no? Que no és tan... no és tan conegut. A vegades se deixa una mica de banda.
Molt bé. Sí. Com sorgeix la gestalt, Janina?
Bueno, la gestalt és fundada per un psicòleg que es forma en Freud, que es diu Fritz Perls, és el fundador de la gestalt, i és un dels deixebles de Freud, tot i que pertany al grup dels dissidents de Freud. Se'n separa bastant ràpid.
Sí.
Llavors ell aporta una visió diferent en quant a que confia més en l'impuls de la persona, en la necessitat que té, una mica diríem la necessitat del cos, satisfer les necessitats que tingui el cos, de moviment, d'emoció. I també una cosa important és que desconfia de la paraula. Això vol dir que a vegades podem dir coses i sentir coses diferents.
Sí.
No? Sí. Quan allò que diem que dissimulem, no?
Aquesta dualitat.
Sí. Llavors, sí. Ell desconfia més de la paraula, i vol dir que el client et pot venir i dir sí, estic bé i tal, però manifestar corporalment o en un to emocional general pues, que no està tan i tan bé com diu, saps?
Val. Això també passa amb les persones, no? Diuen una cosa, sí. Però... sí, pensa en sí. Una altra.
Això, les persones...
Bueno, en tothom, tot, eh? En tots els aspectes, volia dir.
Sí. Llavors, la paraula aquesta ve de la psicologia de la forma alemana. Doncs és una escola alemana que es dedica a l'estudi dels fenòmens perceptius. I aquesta vol dir forma. O sigui, és una paraula alemana que vol dir forma o configuració. Llavors, no sé si... bueno, ja, si coneixes, és un signe bastant... una imatge bastant coneguda en psicologia. Allò que encara dos cares,
sí.
I que segons com ho mires pots veure les cares o segons com ho mires veus una copa. Saps quina imatge vull dir?
Bueno, en sona. Ja no ens ho he d'enganyar. Ara mateix no.
Bueno, pues, o sigui, ja la veràs, perquè és molt fàcil de...
o sigui, suposo que quan la vegi diré... ah, sí.
Llavors, tu, si mires, segons on mires veus una copa i segons on mires veus dos cares.
Molt bé.
Bueno, això és veure la imatge, perquè ara en paraules és una mica també difícil d'explicar. I, bueno, això, que el fundador és Fritz Perls i que és alemà, viatja als Estats Units cap als anys 60 i allà fa escola.
Molt bé. En què consisteix l'escola de la gestalt? A veure, m'has explicat què és la Gestalt, sí, però com treballa amb la persona? No sé si m'entens la pregunta.
Quins són els aspectes, vols dir, sí, no, que es treballa amb la persona? Sí. Bueno, això és, com dia abans, se considera no només la part mental de la persona, per exemple, el psicoanàlisi, molt de temps, ara actualment també ha evolucionat, però s'atenia bàsicament al discurs de la persona, o sigui, el terapeuta, el psicòleg escoltava el pacient i ja està, no? Llavors, en la Gestalt, no només s'atén a lo mental, sinó també a lo emocional i corporal, com deia abans. Llavors, això es diu, és un punt de vista holístic, que vol dir que mira la persona d'una manera global.
Uh-huh.
No només lo discursiu, sinó també lo emocional i lo corporal.
Sí.
I què més?
En què consisteix una sessió, Janina?
Sí, una cosa molt important, sí, també, dels aspectes, és que la persona se'n doni compte de coses d'ella mateixa. Llavors, el terapeuta no és tant que dona un diagnòstic, sinó que l'ajuda a la persona a que se'n doni compte del que fa o deixa de fer. Per exemple, l'exemple que deia abans de, a vegades, diem que estem bé i la cara manifesta una altra cosa, no?
Uh-huh.
Llavors, el terapeuta no li diria, mira, estàs manifestant una altra cosa així com d'una manera de diagnòstic, sinó que el conduís a que la persona se'n doni compte. Pues preguntant, mira, m'has dit això i notes com tens la cara? Llavors la persona, saps? És ella que fa com el percatar-se, no? El donar-se en compte de...
I quan se percata se produeixen canvis, Janina?
Claro, llavors a partir d'aquí pues, hi ha normalment com una relaxació, com... Bueno, se'n dona compte de la incongruència que hi havia i es produeix el canvi que pots decidir, normalment es fa automàtic, que la cosa es fa congruent, saps?
Uh-huh. En què consisteix la sessió? Vull dir, estan al divan, tombat, o tu li vas fent preguntes, vas mirant, com és?
Home, si tu vols ho pots fer, eh? Vull dir, això no està prohibit, però no, no. És un encontre entre el client i el terapeuta i vol dir que no és tant que la persona es posa al divan i allà està el terapeuta escoltant, sinó que estan cara a cara i és important la relació que s'estableix en ell durant aquest encontre.
Uh-huh.
Doncs vol dir que el terapeuta no només escolta sense dir res, sinó que també intervé.
Vale.
Perquè com a persona, que és el terapeuta també, a ell també li passen coses mentre va escoltant a la persona que parla de... Uh-huh. El seu malestar o del que sigui.
Sí.
Llavors, tot això que li passa al terapeuta, ell ho pot utilitzar justament per fer-li donar compte al client que li està passant.
Ja.
O sigui, una cosa bàsica és la relació que s'estableix. Se diu moltes vegades que el que cura en la teràpia gestal és la relació que s'estableix allà, perquè el client normalment té una manera de funcionar que sense donar-se'n compte l'aplica en molta gent, saps? Un que vindrà pues, en arrogància, per exemple, serà arrogant en el terapeuta, també.
Clar.
Serà arrogant en els seus col·legues de feina, saps?
Sí.
Llavors, això que recrearà allí durant la sessió li permet al terapeuta reenviar-li al client, vull dir fer-li d'espill.
Uh-huh.
Vale?
Vale.
I bueno, hi ha una sessió, pues, hi ha moltes tècniques gestàltiques, específics exercicis, maneres de parlar, pues, en primera persona. Una cosa que és molt coneguda, que es diu la cadira calenta. Bueno, normalment poses una cadira davant de la persona i pots posar una part d'esta persona allà damunt la cadira. Bueno, és una mica difícil d'explicar així, això hauria de ser un exemple, saps?
Mm-hmm.
Jo t'ho podria fer un rato d'estos.
Digues que no.
Sí, és una de les tècniques bàsicament gestàltica. Llavors, o sigui, hi ha un conjunt molt divers de possibles exercicis. El que passa que una cosa principal, la ferramenta principal del terapeuta, de fet, és ell mateix.
Val.
És ell mateix, la seva intuïció, el que sent, el que veu, el que intuïix del client. Tot això li permet atendre la persona.
Calen moltes sessions per a intentar encapsar la vida d'una persona que té un problema?
Bueno, depèn. O sigui, depèn de lo que la persona necessita i de lo que vol.
Ja.
I també depèn de hasta on estàs disposat a arribar. També una, abans dia, una cosa bàsica és, per al terapeuta és ell mateix, però una cosa bàsica per a la persona que acudís a teràpia és que és la voluntat de realment canviar alguna cosa, de realment voler fer una investigació personal pues, contundent, no?
Molt bé.
Llavors, bueno, depèn. Si tu pues, tens, arribes a una cosa molt concreta, també hi ha sessions que es poden dedicar a un moment de dol, per exemple. Dol vol dir que desapareix una persona,
sí,
o una separació, també.
Sí.
Llavors, clar, són coses molt, molt contundents, no? Que no es poden resoldre en 6 sessions, per exemple.
Ja.
Depèn, depèn de lo que tu necessites i de lo que tu vols tractar i de... Bueno, i també pots fer pauses i, saps? O sigui, la cosa és que és una pregunta una mica que dius, no et puc dir 10 sessions màgiques perquè, sí, la vida té màgia, eh? Però en este sentit no. Vull dir que en 10 sessions no resoldràs
el
coses
problema,
que són personals, bastant internes i fondes, no?
Ahà. Beneficis que aporta en general a la persona?
Doncs pues mira, són bastants. Són beneficis, alguns ja els he dit, i bueno, pues són benestar, confiança. Una cosa molt important pues, és que d'alguna manera et deixes estar tranquil·la, saps? Que a vegades no ens permetem sentir coses com tristesa. La tristesa té mala premsa a la nostra societat i, bueno, pues és una emoció més.
Clar.
I a vegades no pots evitar pues, estar trist. I llavors seria, en lloc, la tendència que tenim és voler-ho canviar, és voler sortir d'aquest estat i estar sempre contents, i no pot ser. Llavors, t'ajuda, un dels beneficis és que t'ajuda la gesta a acceptar el que hi ha.
Uh-huh.
I no barallar-t'hi, saps?
Ja. Yeah.
I pues, tens a vegades també sensacions de molta satisfacció i de molt d'espai, pues, perquè si et deixes estar en la tristesa, per exemple, o en la ràbia, el que sigui, uh-huh, és dona la sensació d'espai, de que ningú, cap bebè està per dins, està maldant i dient és que això no va ser així, saps?
Ja. Yeah.
Llavors, pues, és una sensació... Mira, després de moltes sessions no vol dir que sempre pots sortir radiant i contenta, perquè a vegades connectes en coses teues que no són d'aquest estil,
uh-huh,
però sí que prens més consciència i més deixar-te estar, més presència.
Sí.
I lleugeresa, també. Per a mi és una teràpia que ajuda a madurar. Saps allò que diem a vegades de mira, tan gran que és i encara fa això aquesta persona?
Sí.
Pues és com si hi hagués una discordança entre l'edat fisiològica i la interna, no?, de psicològica. Llavors, la gesta l'ajuda a acordar més aquestes dues edats, diríem, l'edat d'anys,
sí,
i l'edat interna. És un benefici molt, molt bo.
Qui pot recórrer a la gestal? Qualsevol persona?
Sí, 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 tothom, tothom.
Tothom.
L'important, com dia abans, una de les coses molt importants, quasi que es diu que és el 70% de la teràpia, de la curació, és voler-ho.
Uh-huh.
És a dir, no serveix de res que si tu, la teua parella, per exemple, li diu, és que has de fer teràpia, jo et porto teràpia, o la teua mare, saps? O...
Sí.
Si tu vas així com... sense massa ganes,
yeah,
doncs no guanyaràs massa cosa.
Clar.
Llavors, pots anar-hi, pot anar-hi un adolescent, pot anar-hi una persona gran, pot, vull dir...
Tothom, ja ho has dit abans.
Tothom, sí, sí.
Vale. Per a formar-se com a terapeuta en gestalt, on s'ha d'anar, què s'ha de fer?
Mira, hi ha en diverses escoles. Jo ara estic a Barcelona, m'he format aquí a Barcelona un institut que és dels primers, que es diu Institut Gestalt de Barcelona.
Sí.
Ara hi ha moltes escoles i moltes coses, moltes escoles que ho ofereixen. Bueno, pots anar a qualsevol d'aquestes escoles. I és una formació Sí, és una formació privada, no és universitària, ja. Encara, potser arribarà algun dia. I bueno, l'únic que cal per entrar és ser persona, i com que ja ho ets, pues pots entrar quan tu vulguis.
És suficient.
Sí, vull dir que no és necessari ser psicòleg, ni haver fet estudis específics, ni res. És que tu estigues disposat, pues, això, a iniciar un viatge que és cap a tu.
Molt bé.
És cap al teu món interior i cap a tu.
Janina, fas una xerrada, no?, al Casal de Joventut de Roquetes aquest dissabte,
sí.
Dia 29 de maig, a les 8.
De maig, sí, faig una xerrada. Al meu poble.
Al teu poble, a Roquetes.
Sí, a Roquetes.
Suposo que allí parlaràs a tres generals, no?, sobre la gestal i els beneficis i...
Perdona, no t'he entès la pregunta.
Sí, suposo que faràs una xerrada molt general sobre què és la gestal, per a la gent que li interessi.
Sí, faré una cosa introductòria, llavors si la gent vol preguntar, i també faré alguna experiència, algun experiment, perquè com que diem també que, bueno, això, que és una teràpia emocional, que és una teràpia vivencial, saps? Es passa per l'experiència, no és tant teoria com experimentar-la. Experimentar-te a tu. Llavors, sí, ho faré introductori, parlaré una mica de què és, una mica com potser hem fet ara l'entrevista.
Sí.
I també proposaré algun experiment per a que la gent pugui tastar una miqueta què és això d'anar cap a si mateix.
Molt bé. Bueno, doncs moltes gràcies, Janina, i que vagi molt bé.
A tu.
Bona tarda.
Moltes gràcies. Vinga, bona tarda.
Espiritualitat integral, equanimitat apassionada. Com es poden integrar les tradicions en realitats i experiències espirituals majoritàriament descrites per homes amb l'existència com a dona? Com, des de la manera de percebre, sentir i comprendre la feminitat, traduïm aquestes fonts i, en no disposar de fonts femenines directes, recollim el llegat de saviesa conreat al llarg de segles i mil·lennis? Com una transcendència i immanència, forma i no forma, l'ascendent i el descendent, l'ésser i el fer, el Déu i la deessa que sóc? Com, en definitiva, viu des d'una consciència il·limitada en un món limitat, que és una manifestació d'aquesta mateixa consciència? I fa poc, en llegint a Wilber i la seva gràcia i coratge, altres termes, per cert, que integren la manifestació femenina i masculina de l'espiritualitat, vaig descobrir la síntesi, equanimitat apassionada, i em va semblar deliciosament encertada. En les tradicions no duals, el camí d'ascens està clarament definit i la seva pràctica condueix a l'essència de l'absolut transcendent, sense forma, concretat amb diversos graus de profunditat en aquesta consciència testimoni que observa quan emergeix de manera imperturbable i desidentificada. Conreem la meditació i... A poc a poc anem abandonant els obstacles de la ignorància, l'ego, el desig, l'aversió i la por, i ens topem amb la certesa i comovible que som això. A través d'ella assumim la nostra identitat total i podem assaborir la nostra veritable naturalesa. Però, arribats a aquest punt, apareix la qüestió: i ara què? Perquè, òbviament, no podem descansar eternament en aquesta consciència sense forma dins d'un món manifestat. Quan ens quedem atrapats en això, sense integrar això, ens tornem arrogants, individualistes, d'ultrança, solitaris, movent-nos en una línia, egoistes fins i tot, solaçant-nos en un onanisme espiritual estèril. I els pensaments se superposen indefinidament, sense conclusió ni acció algunes. Quan ens quedem atrapats en això, sense integrar això, ens convertim en meres comparses d'una obra, l'argument de la qual i autor desconeixem, i la nostra existència manca de significat i, per tant, està plena de sofriment. i els sentiments i emocions ens arrosseguen en una marea contínua, sense claritat ni lucidesa algunes. El treball, doncs, ara és reconèixer que això és això i integrar-los. Aquestes mateixes tradicions no duals afirmen que el següent pas a l'ascens és descendir i viure aquesta desidentificació, comprometent-nos profundament amb la vida que ens ha tocat viure. Quan assumim el nostre dharma i ens jurem a ell, ens rendim a ell, abdiquem de l'ego per oferir el nostre ésser en sacrifici a això més gran que nosaltres mateixos, ens convertint en un instrument a través del com aquest absolut es manifesta de manera única, creativa i original en nosaltres mateixos, i llavors tot comença a cobrar verdader sentit. Les naturaleses pròpies, masculines i femenines, es manifesten de forma diferent i el camí apropiat per a ser integrals és abastar els dos aspectes del nostre ésser. Així que primer ascendim, coneixem el subjecte inobjectivable, esdevenim equànimes i imperturbables davant l'aparent món dual, conreem aquest estat, convertir-lo en estadi i assumim la corresponent visió del món, i després descendim amb aquest coneixement adquirit i present a la nostra consciència i ens situem davant la nostra realitat, lliurant-nos a ella apassionadament per acomplir el nostre dharma. És com si en l'ascens es produís una absorció i reconeixement d'això i una identificació amb això, i això mateix després es desplegués de nou en això, creativa, indefinidament tan emprenyat de si mateix que hagués d'estar contínuament creant-se i recreant-se en una autotròfia infinita. Aquesta equanimitat apassionada és la que ens permet integrar els dos costats de l'equació en una dimensió més abarcadora, incloent i comprensiva. Això es manifesta en això, i això és una manifestació d'això. En conseqüència, això i això són igualment sagrats i significatius. Una manera d'honrar aquesta sacralitat és celebrar això a cada moment, i una manera de significar-nos és no perdre de vista l'origen entrellaçat dels dos. Una vegada instal·lats en això i aquí, sense perdre mai la certesa d'això i allí, ens movent en la manifestació amb intuïció, sensibilitat, afectuositat, dolça fortalesa, solidesa, adaptabilitat, creativitat, conservació, tendresa, permanència, assossec, calma i pau. Fem d'aquest un món sagrat, pura manifestació d'allò més inefable, l'espai on té lloc l'expressió sublime de l'existència conscient. Potser algun cop el camí de saviesa de les dones no ha estat tant un sender de coneixement, d'abandó del món i de pensaments abstractes i d'idees pures, perquè aquesta no és la nostra naturalesa. La nostra naturalesa és tenir cura de la vida, la intuïció, el sosteniment, la creació i manteniment del ric tapís entreteixit de la vida interdependent. Les dones hem estimat a Déu amb els nostres actes, no amb el nostre coneixement, perquè és com nosaltres sabem estimar-lo. Com diria Nervo, la dona és la sola col·laboradora efectiva de Déu, perquè d'una manera intuïtiva hem comprès que cuidant i sostenint la vida és com la servim. El camí masculí ens atorga autonomia, activitat, regles, visió, justícia i drets. El camí femení ens ofereix relació, comunió, vincles, tacte, respecte i responsabilitat. Un ésser integral abasta les dues modalitats, les fa conscients i les manifesta fent ús d'elles en totes les facetes de la seva vida. Amb l'evolució pròpia de la humanitat en el temps, les dones hem accedit i arribat a les cotes de coneixement pròpies del món masculí, el que ens permet ara sumar el que hem aconseguit al que posseïm d'entrada. Lliurem ara la nostra saviesa als nostres companys. Deixem de fer i siguem, confiem i mostrem-los les insondables profunditats de la nostra comprensió perquè s'actualitzi també en ells. Units, construint el món on veure créixer les nostres generacions futures, ajuntem aigua i foc i creem el nou vapor. Descendint de l'intel·lecte al cor, ascendint de l'instint al cor i des d'ell obrint-nos a l'espai infinit intermig on qualsevol manifestació és possible. Cedim uns i altres perquè de la mà i oferint la nostra vida en dàdiva, uns baixin, les altres pugin i ens trobem en el just mig, mirant-nos als ulls i reconeixent-nos com l'ésser infinit que habita en cadascú de nosaltres i honrant-lo. Sorgeixi la vida per sempre, multiplicada. Tots som mascle i femella, yin i yang, Déu i deessa, transcendents i immanents. Tots tenim l'oportunitat de conjuminar l'adreça i l'enrelament. el vertical i l'horitzontal, la perspectiva profunda des de la qual totes les visions són exactament la mateixa, doncs són manifestació d'una sola essència. Aquest és el camí que l'espiritualitat integral recorre, que l'equanimitat apassionada promet. Conreem la nostra pràctica integral, cos, ment, esperit. Abracem el que són, el que és i els que són. Convertim el nostre coneixement en saviesa, les nostres idees en acció, els nostres ideals en compassió. Siguem els vehicles a través dels que això es converteix en això, en una constant nutrició eterna i gaudint junts del joc inacabable de la vida, essent responsables de la nostra missió. Entre el cel i la terra, un programa que només pretén difondre algunes eines que tenim a l'abast, com ara plantes, teràpies, aliments saludables, música, exercici i tècniques psicocorporals i relaxants que ens poden ajudar a tenir pau a la ment perquè poguéssim passar per la vida amb més consciència de qui som realment. En definitiva, per fer-nos la vida més fàcil. Tots els dilluns en directe a la Cala Ràdio, al 107.3 de la FM, i en diferit dimarts a les 8 del vespre i a les 10 de la nit. També a internet, a mellamar.cat.